Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, dimarts 18 de novembre del 2025. A Torroella de Montgrí han vist sortir el sol fa justament 19 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 9 graus. Avui, com ja s'ha notat, notarem una baixada de les temperatures, sobretot a la zona del migdia, que ahir encara feia una mica més de calor, però avui les temperatures seran efectivament més baixes. Jo sóc la Maria Alsina i això és el Super Matí, el programa informatiu que fem des de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell i que, com sempre, s'emet des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. I ara entrem en matèria perquè avui hem de destacar que l'Ajuntament de la Bisbal alerta sobre robatoris i reclama més contundència judicial. A més, destacarem que el ministre Planas ha pres a Brussel·les a trobar una solució pels pescadors del Mediterrani com més aviat sigui possible. I també hem de destacar que Palamós ja ha obert el vot anticipat de la consulta sobre el canvi de nom del municipi, afegint també el topònim de Sant Joan. De seguida ho repassem tot, però a més avui parlarem amb el president del Club Hoquei Palafrugell, el senyor Francesc Borrell, per parlar de com està anant la temporada i també d'aquesta marxa de l'entrenador actual de l'equip de l'Hoquei Lliga Plata. I com cada dimarts també parlarem de llibres amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria Cucut de Torroella de Montgrí. De seguida ampliem tota aquesta informació, abans però fem un repàs als titulars. Saludem primer en Joan Coll. Bon dia, Joan.
Hola, Maria, bon dia.
I és que l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà alerta sobre robatoris i reclama també més contundència judicial.
L'Ajuntament expressa preocupació per aquesta situació i reclama més mesures judicials i més fermes. A l'hora de defensa de la tasca policial, reforça la seguretat local i demana la col·laboració ciutadana.
I ara anem fins a Brussel·les perquè Planas els ha pres a trobar una solució per als pescadors del Mediterrani com més aviat sigui possible, Joan.
El ministre nega que hi hagi risc de desproveïment de peix o de marisc, però ha admès que el sector necessita poder treballar més dies per cobrir la demanda de gamba vermella per a Nadal.
I és que, com avançàvem, Palamós ja ha obert el vot anticipat de la consulta sobre el canvi de nom al municipi. És que l'objectiu és facilitar la participació per a aquelles persones que no podran votar el diumenge 23 de novembre. Fins divendres el vot anticipat es podrà fer a la Biblioteca Municipal Lluís Barceló i Bou, situada al Parc dels Països Catalans en horari de matí i tarda, d'11 a 1 del migdia i de 4 a 6 de la tarda. Per votar caldrà identificar-se amb el document d'identitat, passaport i document d'identitat d'estranger o també el carnet de conduir. I anem fins a Gran Bretanya perquè la Costa Brava i el Pirineu de Girona impulsen accions promocionals al mercat britànic, i és que el Patronat de Turisme ha destacat l'èxit de l'esdeveniment Cycling and Wine Tourism i la Fira Roller Life per consolidar aquest mercat britànic. I la ruta aèria entre Girona i Sarajevo es consolida amb prop de 22.000 passatgers i, per tant, seguirà operativa durant el 2026. Marta.
La Diputació ha rebut una delegació de Sarajevo per reforçar els vincles entre les dues ciutats i celebrar l'èxit d'una ruta que ha tingut una acollida molt positiva.
I saludem ara en Ferran Castelló. Bon dia, Ferran.
Hola, bon dia.
I és que Oxigen comença la campanya de Nadal amb el primer àlbum de Cromos.
El projecte, amb textos del bisbalenc Pere Maruny i il·lustracions d'Anna Grimal, vol reforçar el comerç local mitjançant un format creatiu i participatiu. La campanya inclou més de 30.000 euros en premis i activitats de cloenda per fomentar la implicació ciutadana.
I SOS Costa Brava crea la campanya Camins Lliures per posar en relleu les problemàtiques que afecten els camins de ronda de la Costa Brava, Joan.
En una entrevista a Ràdio Capital, Cristina Vilà, coordinadora de la plataforma, explica la situació actual dels camins amb trams tallats, degradació ambiental o privatitzacions il·legals.
I encetem la plana cultural perquè Sidoní, Cupido i Juni se sumen al cartell de l'Ítaca Sant Joan 2026 a l'Estartit. Marta.
Amb aquesta incorporació, el festival festival referma l'aposta per propostes emergents i escèniques. Les entrades estaran disponibles aviat al web oficial del certamen.
I un centenar de persones majors de 65 anys de Calonge i Sant Antoni van gaudir d'una excursió cultural i espiritual al monestir de Montserrat que va organitzar l'Ajuntament del municipi. I és que la sortida va tenir lloc el dijous 13 de novembre i s'emmarca dins les activitats de promoció de l'envelliment actiu al municipi. L'activitat, coordinada per la regidoria de Gent Gran, va oferir una jornada completa amb visites guiades a la Basílica, al museu i també a l'Escolania. I els horts comunitaris de les Arenes creixen per atendre les necessitats dels ciutadans de Palafrugell. Ferran.
L'Ajuntament de Palafrugell incorpora 24 noves parcel·les als horts comunitaris de les Arenes, que arribaran a un total de 57 i permetran donar accés a 57 famílies i 4 entitats. Les obres, amb un pressupost de 48.000 euros, es realitzen al paratge dels Lledrers.
I com sempre, més enllà del Baix Empordà passen coses i nosaltres també les repassem. I és que a Lanzarote, la policia espanyola fa mesos que investiga la desaparició de 13 nenes menors d'edat que han arribat en pastera a l'illa durant el darrer any. Totes s'allotjaven al mateix centre d'acolliment a la ciutat de Recife. Però és que, a més, també busquen un altre menor més del centre de San Bartolomé de Tirajana, a Gran Canària, que va desaparèixer entre el novembre del 2024 i el maig del 2025. Podrien estar relacionats aquests casos amb el tràfic de nens en aquesta zona. I el govern demana preparar un kit d'emergències amb aigua, menjar i elements bàsics per a 3 dies, és a dir, tenir una motxilla resistent que permeti fer front a situacions de confinaments, evacuacions o també apagades, entre d'altres. I és que el Departament d'Interior diu que aquest és un element preventiu davant el canvi climàtic que cada vegada fa que les situacions d'emergències siguin cada cop més freqüents. I hem de parlar també del cas Pujol, perquè els forenses independents asseguren que Jordi Pujol no està en condicions físiques ni mentals per comparèixer en el judici que havia de començar aquest proper dilluns. Ho diuen en un informe contundent on conclouen que l'expresident no té capacitat per defensar-se. Asseguren, per exemple, que té marcadors d'Alzheimer a la sang i problemes greus de memòria. Tot i això, l'Audiència Nacional l'ha citat a comparèixer per videotrucada el proper dilluns, just abans de que comenci aquest judici, per acabar de decidir si pot declarar finalment o no. I encetem la plana esportiva breument, perquè després de mesos d'endarreriments i també moltes anades i vingudes, l'Spotify Camp Nou ja té data d'inauguració en un partit oficial, en aquest cas serà de Lliga, i és que serà aquest mateix dissabte 22 de novembre a 4:45 de la tarda, quan el Barça i l'Atlètic Club de Bilbao s'enfrontin en aquest nou Spotify Camp Nou. I és que aquest primer partit comptarà amb 45.000 persones com a públic assistent després de que comencessin aquests 2 anys i mig d'obres per aquesta reforma del Camp Nou. I nosaltres, abans de seguir amb el repàs informatiu, hem de fer un repàs a la previsió meteorològica, i és que avui, aquest dimarts 18 de novembre, el temps al Baix Empordà es presenta inestable i ventós, i és que al matí el cel estarà en aquest aire més fred que portarà aquest canvi de temps en els propers dies, i és que les temperatures seran lleugerament més baixes que els dies anteriors. Les màximes es mouran entre els 15 graus i els 17, i les mínimes han baixat fins als 8 i els 10 graus en diversos municipis de la comarca. El vent de component nord, especialment la tramuntana, bufarà amb ratxes moderades fortes a la zona més marítima, i és que en zones com Palamós i l'Estartit el vent pot superar els 60 km per hora. Pel que fa als pròxims dies, el temps es preveu una mica més variable i veurem com acaba evolucionant al llarg d'aquesta setmana. I nosaltres posem una mica de música abans de fer una petita pausa aquí. Escoltem Golden de Hendrix.
I was a ghost, I was alone. Given the throne, I didn't know how to believe I was the queen that I'm meant to be.
I lived two lives, tried to play both sides, but I couldn't find my own place. Caught a problem child, cause I got too wild, but now that's how I'm getting paid.
Could that be your stage?
I'm done hiding, now I'm shining like I'm gonna be. We dream and hard, we came so far now.
Super Matí. A l'Empordà, l'encesa de llums de Nadal de la qual tothom parla és la de Palafrugell. Divendres 28 de novembre vine a viure un espectacle visual i musical únic amb la desfilada de la comitiva de la llum, música, ball i l'esperada encesa del gran arbre de Nadal de Plaça Nova. I després, escudella per a tothom. Divendres 28 de novembre a 6:45 del vespre, Palafrugell dona la benvinguda al Nadal amb un espectacle que no et voldràs perdre. Tota la informació a palafrugell.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament de Palafrugell.
Acabo de canviar els pneumàtics i m'han atès genial.
De debò? On has anat?
A la Bisbal, a Pneumàtics Estació. A Pneumàtics Estació treballem amb les millors marques del mercat, al millor preu i sempre adaptant-nos a les teves necessitats. Estem equipats amb les millors màquines del mercat en equilibrat de pneumàtics i alineat de direcció. Som els de Garatge Estació, ara també Pneumàtics Estació, a la Bisbal. Truca'ns al 972-640-204 o vine a visitar-nos.
Quan encara no ha sortit el sol, al bar-restaurant Cal Liceu ja hi fem olor de cafè i cassola. Un bon cafè, un entrepà, unes torrades i un bon esmorzar de forquilla i el dia comença com cal. Al migdia, menú, tapes, brasa o plats combinats servits al nostre local climatitzat o a la terrassa. 50 anys fent la cuina de sempre per gaudir-la com mai. Cal Liceu, a l'Avinguda Costa Brava 29 a la carretera de Corçà. 872-09-8209. Gran aparcament gratuït. Cal Liceu, el lloc per fer-hi un mos, una conversa i una rialla.
Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
Quins tractaments fan?
Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
Des de l'Escola Cor de Maria us convidem a Bateguem per tu, un acte solidari en suport a en Jan, un alumne nostre que lluita contra el càncer. Divendres, 22 de novembre, a la Sala Polivalent de Corçà. Hi trobareu geganters, bingo musical, concert i molt bon ambient. Vine, participa i ajuda'ns a fer que l'esperança bategui més fort. Bateguem per ell, bateguem per la vida.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Ràdio Capital.
La millor variant.
I nosaltres ara seguim amb el Supermatí i escoltem el comentari que ens porta avui Andreu Paneque.
Si miro enrere i recordo els anys passats, crec que inevitablement en tots i cadascun d'ells m'hi trobo amb una pilota als peus. El futbol, és a dir, l'esport, ha format part de mi des de petit. Sempre he defensat que m'ha aportat moltes coses bones. M'ha permès conèixer gent, m'ha permès descobrir racons de Catalunya, aprendre a treballar en equip i adquirir disciplina o fins i tot compromís. El problema ha aparegut més tard i, com sovint passa, ho ha fet per comparació. Fa 2 anys vaig deixar el futbol per dedicar-me a un esport que em donés més flexibilitat i així vaig descobrir el trail, córrer per la muntanya. Més enllà de ser una pràctica que em permet connectar amb la natura i desconnectar del ritme diari, una de les coses que més m'ha sorprès és l'ambient que s'hi respira. Com n'és de saludable? Com, malgrat la competició, sempre hi ha una bona paraula entre corredors? Com tothom intenta ajudar-se? No hi ha insults ni agressivitat. I sí, malauradament, aleshores te n'adones de com n'estava de ple d'això, el món del futbol. Fa mesos que em pregunto per què. És pel contacte físic? No pot ser només això. És pels interessos que hi ha al darrere? Voldria pensar que no. Al final, però, sempre hi planeja una idea, la manca de voluntat de tots els que n'hem format part o en formen part ara mateix, per canviar la dinàmica que existeix. Espero, de veritat, que en el futur pugui entrar en un camp de futbol i veure com un jugador ajuda a un rival a aixecar-se. Com no hi ha insults a l'àrbitre, o fins i tot, si n'hi ha, se l'expulsa del camp qui el profereix. Si això passa, voldrà dir que haurem anat a millor.
Doncs totalment d'acord amb aquest comentari. Potser més d'un aficionat o algun seguidor del futbol es podria aplicar aquesta medicina. Moltíssimes gràcies, Andreu, per aquest comentari d'avui. I quan passa poc més d'un minut d'un quart de nou del matí, comencem amb aquesta entrevista. I és que el Club Hoquei Palafrugell ha començat la temporada amb bons resultats, tot i que el darrer partit d'aquest cap de setmana fos un empat contra l'Espanyol. Els palafrugellencs es mantenen líders de l'Hoquei Lliga Plata. I per parlar de com estan en aquesta temporada, dels canvis que hi està havent en aquest primer equip, ens visita el president del Club Hoquei Palafrugell, Francesc Borrell. Bon dia.
Molt bon dia.
Primer de tot, gràcies per ser aquí al Supermatí. I és que, com dèiem, no, ha començat aquesta Lliga Hoquei Plata amb diverses victòries i amb aquest empat, no, contra l'Espanyol. Hi ha bones sensacions des del club?
Home, evidentment, és que és immillorable. O sigui, hem fet quatre partits... cinc partits, disculpa. Cinc partits, quatre victòries i un empat. Un empat a una pista molt, molt difícil, a la pista de l'Espanyol. És una pista que no és un pavelló, és una pista coberta, difícil, on costa molt arrencar un punt. Llavors, haguéssim pogut arrencar, no un, sinó tres, però bé, aquella gent va pressionar molt, 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 i al final vam fer un empat, guanyàvem 0-3, quan portàvem 5 minuts de la segona part.
Ostres.
Llavors, a partir d'aquell moment, doncs, nosaltres vam tenir bastanta mala sort amb xuts al pal, beneficis, situacions, però és també, vull dir, realment jo penso que és un resultat molt just.
I a més, vull dir, vau guanyar equips com el Barça Atlètic, que això per començar la temporada són partits complicats, però que estan força bé, no?
Home, és un gran, gran resultat. Passa que, de totes maneres, jo sóc molt realista, és a dir, ens queda jugar contra equips molt potents, contra el mateix Vilafranca, Vendrell, Igualada, el Girona. Girona no ha tingut un bon inici de temporada, però té un molt bon equip. També es té lesionats, no? Igual que nosaltres. Mm-hmm. Però bé, és que... vam jugar contra el Cué, mm-hmm, i vam guanyar 3-2. És a dir, a casa nostra, i a l'últim minut van estar a punt d'empatar-nos. És a dir, clar, són aquestes situacions, cada partit és diferent, mm-hmm, però el nivell és tan igualat, que mira, jo, no sé, sóc realista i penso, tenim 13 punts, d'aquí 10 estarem salvats. És a dir, jo vaig per etapes, no vull fer volar coloms, m'entens? És a dir, és el dia a dia el que ens marca tot això.
Primer busquem la salvació i llavors ja veurem si hi ha canvi de categoria, no?
Exacte. Tot i que aquest any la salvació és molt més fàcil que anys enrere, perquè hi ha un reajustament de la categoria, i passem de 12 equips que som ara, passarem a 14. Mm-hmm. Això vol dir que només baixa un equip. Normalment en baixen dos. Aquest any en baixarà un. Clar, això també fa que hi hagi la probabilitat de baixar, doncs,
sigui més,
doncs, sigui més petitona. De totes maneres, és que baixar és... Hòstia, hauria de passar alguna desgràcia molt gran, eh?
Vull dir, amb el ritme que heu començat, que porteu quatre partits guanyats i un empat, la veritat que el ritme és bo. Esclar, quines són les claus, no?, per poder mantenir aquest ritme de victòries? Evidentment, segurament hi haurà algun empat més i probablement alguna derrota, però com creieu que el club ha de treballar per intentar mantenir aquest ritme i per mirar de que els resultats acabin anant ben en popa i que potser hi hagi alguna sorpresa a final de temporada? Com creieu que s'ha de treballar des d'aquí?
Treballar com ho estem fent. És a dir, nosaltres hem apostat sempre per gent jove, gent de la base, i això és una política que es fa a base de molts anys. No és poso la gent de la base, no, és dia a dia i tal. Llavors, clar, gent de la base i gent amb il·lusió és el que busquem. Llavors, clar, nosaltres econòmicament no podem fer front a altres equips que tenen un pressupost i unes ajudes molt superiors a les nostres. Llavors, hem de ser realistes i treballar. Llavors, això com ho pots compensar? Amb il·lusió. Amb il·lusió i treball. I és el que estem fent.
Mm-hmm. Clar, parla de la base. No sé si és important que des del poble es faci una aposta per aquest club hoquei, perquè l'hoquei aquí a la comarca no és un esport que estigui allò molt estès, vull dir, està sobretot concentrat aquí a Palafrugell. Per què creieu que és tan important, no, que es rebi aquesta alimentació, no, de jugadors d'aquí de la zona?
Bé, no és que sigui concentrat, és que és l'únic. O sigui, som l'únic club que hi ha al Baix Empordà. Llavors, clar, això fa que sigui un polo d'atracció per tota la comarca. I això és una cosa que, d'alguna manera, doncs, jo intento fer veure també a les autoritats locals, de que això dona capitalitat. El fet de tenir un equip que està jugant a categoria estatal, fins fa ben poc era molt únic. Ara hi ha el bàsquet de la Bisbal, mm-hmm. perdó, sí, de la Bisbal, que està sí, jugant a un molt bon nivell, també. Però, clar, fins fa dos anys, és que érem l'únic equip que estem amb aquesta màxima categoria. Això dona aquest polo d'atracció, dona capitalitat i, d'alguna manera o altra, jo penso que, no sé, ens hem de fer sentir orgullosos tant els palafrugillencs com el que és el Baix Empordà.
Mm-hmm. I més després de celebrar aquest 70è aniversari l'any passat, oi?
Sí, sí, sí. Això va ser... Bueno, la gent s'hi va involucrar moltíssim, van venir equips de 10 països europeus a jugar. Mm. És a dir, intentem fer pinya, intentem fer créixer l'afició, crear sentiment de pertinença, i clar, aquest any, per exemple, tenim 19 equips.
Ostres.
Són molts. Alguns són més curtets que altres, perquè també hem de contemplar diferents coses, és a dir, el fet de que els que estan en una categoria per edat inferior puguin reforçar els de més amunt, això els dona, doncs, més experiència, més força, i és que és el camí que hem de seguir, perquè no podem un altre. No som un club petitó, amb ganes de ser gran, però econòmicament sempre anem amb una ala penjant. Llavors, evidentment, has de ser realista i dir què tens, i amb el que tens què pots fer, i és el que estem fent. Mm. Treballar a la base i intentar treure el màxim de jugadors possibles per tirar endavant.
Mm-hmm. Clar, ara crec que venen canvis en aquest primer equip, no? Perquè fa cosa d'una setmana l'entrenador, no, David Noguera, va deixar el club per motius de salut. No sé com va arribar aquesta decisió, no, a la directiva, i si ja tenen clar qui ocuparà la seva posició.
Sí, a veure, o sigui, nosaltres és el que estava parlant del fet de que som un equip que estem acostumats a anar amb una ala penjant, no?
Uh-huh.
I això ens dona que davant de les adversitats et fa més fort. I llavors, clar, nosaltres l'any passat vam tenir un problema molt seriós amb l'entrenador, però per un altre tema molt desagradable.
Uh-huh.
Aquest any, l'hem tingut, però per un tema de salut. Llavors, l'entrenador en David és una bellíssima persona, un boig del hockey, perquè, clar, sí, ell viu a Vic, i de viure a Vic, a baixar aquí a entrenar, i quatre cops a la setmana, realment només t'ho fa un boig. I ell és un apassionat del món del hockey, no? I ens ha portat moltíssim. Però clar, per motius de salut, no ha pogut ser. No? Llavors, ell continua dins de l'equip, continua dins de l'estaf, però evidentment no pot tenir el compromís de portar això endavant.
Mm-hmm.
I llavors, hem fitxat el Fran González. Fran González és una persona amb molta experiència, una persona que ha jugat al que lliga, que té un nivell alt, i que, a més, com a entrenador, doncs, ell és de Lloret, entrenat de Lloret, Blanes, Tordera, sempre s'ha estat bellugant per aquí, per la zona de la Selva, i Girona, i tot, i el GEC també. O sigui, realment és una persona molt experimentada i un altre boig del hockey, amb la qual és el que busquem nosaltres, gent que li apassiona el que fa. no noms, sinó gent que realment estimi el hockey i tinguin compromís.
Parlant d'aquest compromís, com preveieu, no?, que vagin els propers mesos i també una mica el futur del club, no?, perquè entenc que clar, ara hi ha aquest canvi davant de l'entrenador, no?, que és una figura molt important, però creieu que l'evolució serà bona, que aquesta adaptació pot portar coses interessants pel club?
Uf, a veure, és que fer una predicció és complicat. O sigui, jo l'únic que sí puc dir-te que tenim una plantilla molt jove. Mm-hmm. Molt jove, molt jove. De fet, mira, fa dues setmanes va debutar aquí un jugador fet a la Pedrera, 17 anys. Ostres. Bueno, amb una categoria estatal que et debuti, ja és important. Tenim tres jugadors que estan ja en òrbita totalment del primer equip, que són fets, que han après a patinar i tal. I després en tenim, jo diria que tres més, que són adoptats. I dic adoptats perquè nosaltres els vam anar a buscar, però ells estan aquí molt bé i ni amb aigua calenta. I se senten amb aigua calenta, estan fora, no? Perquè realment és casa seva, s'ho estimen i tot. Llavors, per mi són de casa. Què vull arribar a dir amb això? Compromís. Mm-hmm. Compromís, perquè sense compromís, no sé. Ara, on arribarem? No ho sé, perquè els altres també tenen compromís els altres equips i els altres. Llavors, clar, no ho sabem. Mira, hem fitxat dos jugadors, dos germans. Venen de Barcelona. De Barcelona. Els hi paguem la benzina. Mm-hmm. És que realment, més compromís que tot això que t'estic dient, no, és que no hi és. Realment estem molt, molt orgullosos de la gent i per això ens sacrifiquem tant per poder tirar endavant tot això. I l'espina clavada que tinc i que m'agradaria és tornar a recuperar un primer equip femení. Mm-hmm. Tenim força jugadores noies, però volem recuperar el femení, i això passa perquè elles, doncs també les que són d'aquí, que s'han anat generant bones jugadores, doncs un moment donat vulguin tornar i vulguin fer un projecte també engrescador per tirar endavant. És la meva il·lusió.
Mm-hmm. Clar, perquè hi hauria plantilla aquí a la comarca suficient per fer aquest equip femení, és a dir, per persones que ens estiguin escoltant i que no coneguin el club, hi ha aquesta crida des del club de que vinguin aquí a Palafrugell a provar-ho i a veure si es pot crear aquest equip femení?
A veure, si nosaltres ara, per exemple, tenim una vintena llarga de nenes que juguen, mm-hmm, que passa que són de categories inferiors.
Clar.
Hi ha un fem de base que va molt, molt, molt bé i que esperem que d'aquí un parell d'anys ja comencin a treure la puteta amb sèniors. Mm. Llavors, jugadores fetes aquí, mira, una, dues, hi ha dues porteres de bon nivell, hi ha dues, tres jugadores també d'un bon nivell, i després n'hi ha altres, doncs, de Cassà, Girona, Massanet, que a un moment donat es podrien incorporar aquí. Bueno, són gent relativament propera. És qüestió de que, mira, el món femení funciona molt per amistat, per, hosti, fem això, em sento bé, va, vine, animem-nos. Llavors, si això ho aconseguim, nosaltres posem tots els mitjans, tot i que el gran problema que tenim també és instal·lacions d'hores de pista i tot. Per què? Doncs perquè nosaltres anem creixent, perquè és l'única manera que tenim de tirar endavant i treure jugadors, és moltes hores de pista, bons entrenadors i bueno, d'aquí bastarien coses. Mm-hmm. Clar, tot això no és fàcil, perquè no. Per sort, a Palafrugell, doncs els clubs esportius són molt potents. Molt potents, és a dir, realment generen molts jugadors. I generar molts jugadors és positiu. I això és una patata calenta que hi ha per l'Ajuntament per aconseguir més instal·lacions per poder donar servei a això. Però clar, donar servei a això també implica, doncs, crear un sentiment de poble, de pertinença, apartar la gent, el jovent, d'àmbits que no són positius, fins i tot delinqüencials. És a dir, tot és una roda. Mm. I amb això estem. Vull dir, jo sé que per part del consistori ells tenen moltes ganes i ho tenen clar, que volen créixer i donar sortida a tot això, perquè és la base d'una societat. Mm-hmm. Vale?
Doncs n'estarem molt pendents i també estarem pendents de a veure si s'aconsegueix configurar aquest equip femení en un futur més proper que llunyà i també de tota aquesta actualitat de l'equip en aquesta Hockey Lliga Plata. Hem parlat amb el president del Club Hockey Palafrugell. Moltíssimes gràcies, senyor Borrell, per ser aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell. Gràcies per ser aquí al Supermatí i que vagi molt bé.
No, gràcies, no. Gràcies a vosaltres per donar-nos a veu i cobertura de les activitats que fem. Nosaltres és la primera vegada que tinc l'ocasió de parlar amb vosaltres, però m'agradaria que això s'ampliés. Televisió Costa Brava, Ràdio Palafrugell, ens segueixen molt assíduament i m'agradaria molt que vosaltres també s'hi suméssiu, això. Vale?
Doncs aquí queda apuntat. Moltíssimes gràcies. Que vagi bé.
No, a vosaltres. Sempre que vulgueu.
Adéu. I quan passa un minut i mig de 9:15 del matí, comencem amb el repàs informatiu. I és que l'Ajuntament de la Bisbal alerta sobre robatoris i reclama més contundència judicial. I és que l'Ajuntament ha expressat preocupació per aquesta situació i ha reclamat mesures judicials més fermes. També defensa la tasca policial, reforça la seguretat local i demana també la col·laboració ciutadana, Joan.
L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà ha mostrat preocupació per l'increment de robatoris a comerços i equipaments municipals i ha alertat que els presumptes autors dels fets detinguts recentment han quedat en llibertat, malgrat que un d'ells acumula prop de 30 antecedents per delictes similars. Aquest fet ha generat inquietud entre el comerç i també la ciutadania, una preocupació que el consistori assegura que comparteix plenament. Per això demana que es valorin mesures judicials més restrictives per evitar la reincidència d'aquestes persones. La policia local, conjuntament amb els Mossos d'Esquadra, continua treballant de manera coordinada i amb rapidesa, cada vegada que hi ha indicis. En el cas del robatori al supermercat de la plaça de la Llibertat, els agents van actuar amb detencions immediates. Altres casos encara s'estan investigant, amb proves com empremtes i mostres recollides als establiments afectats. L'Ajuntament ha reiterat la confiança en els cossos de seguretat, posant en valor la seva tasca i el seguiment actiu dels casos. També recorda que aquests processos requereixen temps i discreció per avançar amb garanties. El consistori assegura que manté el compromís amb la seguretat al municipi. En el darrer any s'ha incrementat la plantilla de la policia local i el nombre de càmeres de videovigilància. I a més, amb el nou pressupost es preveu ampliar encara més aquest dispositiu per prevenir futurs delictes. Finalment s'han difós diverses recomanacions de seguretat per a la població. Es demana informar la policia local de qualsevol sospita, reforçar la seguretat dels establiments i evitar rumors que generin més alarma. L'Ajuntament es compromet a informar amb transparència i demana paciència i col·laboració mentre avancen les investigacions.
I canviem de tema perquè Planes ha pres a Brussel·les a trobar una solució pels pescadors del Mediterrani com més aviat sigui possible. El ministre nega que hi hagi risc de desproveïment de peix o marisc, però ha admès que el sector necessita poder treballar més dies per a cobrir la demanda de gamba vermella, sobretot per l'època de Nadal.
El comissari europeu de pesca, Costas Cadis, va anunciar la setmana passada en una compareixença al Congrés dels Diputats que la Comissió Europea treballa en possibles solucions perquè els pescadors puguin sortir a la mar més dies aquest any per cobrir així les necessitats de cara al període de Nadal. Segons ha assenyalat, l'executiu comunitari farà un anunci respecte de la qüestió molt aviat, amb l'objectiu que el sector compti amb alguns dies addicionals per treballar enguany. En aquest sentit, el ministre d'Agricultura i Pesca espanyol ha subratllat que va reclamar una ampliació dels dies per aquest any durant una reunió en privat amb el comissari europeu i ha admès que li agradaria que les solucions arribessin ahir i no demà. I ha remarcat també que no hi ha risc de desproveïment.
Se está hablando mucho en los medios de comunicación de desabastecimiento. Yo creo que no es el caso. Quiero situar, si me lo permiten, un punto de realismo en relación con este tema. De desabastecimiento no va a haber ni de pescado ni marisco, pero sí que es verdad que en muchos lugares gustan los caladeros tradicionales y los productos, por ejemplo la gamba roja del Mediterráneo, y efectivamente tenemos que hacer posible, ya lo hicimos el año pasado, el que pueda ser capturado.
D'acord amb les quotes pesqueres del 2025, la Comissió Europea va atorgar un màxim de 130 jornades de treball als pescadors del Mediterrani, un topall que una bona part del sector català ja ha esgotat. Segons dades facilitades per la Federació Nacional Catalana de Confraries, un 80% de la flota d'arrossegament està aturada perquè o bé ha exhaurit els dies de quota de què disposa o bé perquè li queden pocs dies per poder sortir.
I canviem de tema perquè aquest dilluns 17 de novembre a les 11 del matí ja ha començat el període de vot anticipat per a la consulta popular que ha de decidir si Palamós s'ha d'incorporar el nom de Sant Joan al seu topònim oficial. L'objectiu és facilitar la participació a aquelles persones que no podran votar el diumenge 23 de novembre. I és que fins divendres el vot anticipat es podrà fer a la Biblioteca Municipal Lluís Barceló i Bou, situada al Parc dels Països Catalans en horari de matí i de tarda, i és que es pot fer d'11 a 1 del migdia i de 4 a 6 de la tarda. Per votar, caldrà identificar-se amb el DNI, el passaport o el document d'identitat d'estranger o carnet de conduir. Poden participar en la consulta les persones empadronades a Palamós abans del 23 de setembre i que tinguin més de 16 anys, és a dir, que hagin nascut abans del 23 de novembre del 2009. La pregunta que es planteja als votants és: vols que el topònim del municipi de Palamós incorpori el nom de Sant Joan, passant a denominar-se Palamós i Sant Joan? La resposta és nominativa, amb sí o no, i es marcarà a la butlleta corresponent. La jornada principal de votació es farà el diumenge 23 de novembre a partir de les 9 del matí i fins a les 8 del vespre, i comptarà amb dues seus de votació: la sala polivalent de la Biblioteca Municipal i l'aula d'aprenentatge al carrer de la Riera número 31. El resultat de la consulta mostrarà l'opció majoritària de la ciutadania sobre la proposta de modificar el nom del municipi. El procés l'ha organitzat una comissió de treball coordinada per l'àrea de participació ciutadana amb representació de tots els grups polítics municipals i l'Associació de Veïns de Sant Joan. I canviant de tema perquè la Costa Brava i el Pirineu de Girona impulsen accions promocionals al mercat britànic. El patronat de turisme destaca l'èxit de l'esdeveniment Cycling and Wine Tourism i la fira Ruler Life per consolidar el mercat britànic. El patronat ha conclòs aquestes accions promocionals amb aquestes activitats destacades a Londres. I és que a mitjans de novembre es van celebrar esdeveniments al Costa Brava en Girona Pyrenees Cycling and Wine Tourism i la participació a la Fira del Ciclisme Ruler Life. L'esdeveniment, celebrat el 14 de novembre, va reunir empreses gironines de cicloturisme i enoturisme amb agències de viatges, clubs esportius i mitjans britànics. Aquesta trobada va incloure una presentació de dues ofertes turístiques seguida d'un tast de vins, i a més, el 13 i 15 de novembre el patronat va participar al Ruler Life, una fira de ciclisme de referència amb un stand dedicat a promoure rutes de ciclisme de carretera i gravel. Aquestes accions formen part d'una estratègia més àmplia per consolidar aquest mercat, que continua creixent. Segons les últimes dades, entre gener i setembre del 2025, el nombre de turistes britànics a la demarcació de Girona ha augmentat un 5%, amb un total de 330.000 visitants, i les pernoctacions han pujat un 16%. Les autoritats turístiques han valorat positivament aquest creixement, considerant-lo una aposta contínua per a aquest mercat. Amb aquest tipus d'accions també es vol consolidar aquest mercat britànic. I seguim parlant de turisme, perquè la ruta aèria entre Girona i Sarajevo es consolida amb prop de 22.000 passatgers i seguirà operativa el 2026. La Diputació ha rebut una delegació de Sarajevo per reforçar els vincles entre les dues ciutats i celebrar l'èxit d'aquesta ruta, que ha tingut una acollida molt positiva. Marta.
La ruta aèria entre Girona i Sarajevo continuarà operativa durant l'hivern i l'estiu del 2026, després de transportar prop de 22.000 passatgers aquest any. Des de la seva posada en marxa, la connexió ha tingut una acollida molt favorable tant per turisme com per viatges professionals. En total s'han registrat 140 operacions fins al 31 d'octubre. El mes de juliol ha estat especialment significatiu, amb més de 3.000 passatgers i una ocupació del 90%, segons dades facilitades per l'aeroport de Girona. La ruta, a més, representa una fita històrica, ja que és la primera vegada que Sarajevo es connecta directament amb una terminal de l'estat espanyol. Per celebrar aquesta consolidació, la Diputació de Girona ha acollit aquest dilluns una delegació institucional i empresarial de Sarajevo. El diputat Joan Plana ha subratllat el caràcter especial d'aquesta trobada i ha recordat els vincles històrics amb la ciutat bosniana, iniciats durant la guerra. Segons Plana, la ruta ajuda a impulsar les relacions turístiques, econòmiques i empresarials. Paral·lelament, l'aeroport de Girona continua sumant usuaris. Només al mes d'octubre hi han passat més de 200.000 passatgers, i des de començament d'any la xifra s'eleva a més de 2 milions, un creixement d'un 10% respecte a l'any passat. La connexió Girona-Sarajevo forma part d'aquesta dinàmica de creixement que impulsa el paper de l'aeroport com a porta d'entrada internacional.
I parlem de comerç, perquè l'Associació de Comerç i Negocis Oxigen ha estrenat aquest dilluns al matí la campanya de Nadal o Històries d'un poble que batega. Ho ha presentat a la Fundació Josep Pla, el primer àlbum de cromos nadalenc de Palafrugell. L'acte ha reunit comerciants, representants municipals i entitats locals que han conegut els detalls d'una iniciativa que vol reforçar la vitalitat comercial i la connexió entre els comerços i la ciutadania. Ferran.
L'àlbum, en format DIN A5, utilitza Oxi, la mascota de l'associació, com a fil conductor d'un relat que combina valors humans, comerç i comunitat. El llibret inclou 18 cromos il·lustrats per l'artista Anna Grimal i textos de Pere Marull que expliquen 6 històries sobre la importància del comerç de proximitat i de les persones que el fan possible. Oxigen ha editat 1.800 àlbums i 55.000 cromos que els clients podran aconseguir amb les seves compres als més d'un centenar d'establiments adherits. La campanya incorpora també més de 6.000 euros en vals de descompte i milers de premis diversos, fins a superar els 30.000 en incentius. Completar l'àlbum tindrà recompensa. Les persones que aconsegueixin el cromo daurat d'edició limitada rebran un val de 50 euros a gastar en qualsevol negoci participant. A més, tots els àlbums estaran numerats per participar en un sorteig final d'un val de 100 euros. Segons la gerent d'Oxigen, Fatna Lasmi, l'entitat ha treballat per crear un producte de qualitat que perduri. I a la mateixa línia, el president Albert Gómez destaca que la iniciativa vol anar més enllà de la campanya comercial i convertir-se en un element que la ciutadania vulgui conservar i rellegir i combinar il·lusió, cultura i comerç local. La campanya estarà activa fins a l'11 de gener. El 3 de gener faran una trobada popular a la plaça del Priorat de Santa Anna, on allà hi haurà l'intercanvi de cromos, xocolatada i activitats familiars.
Isos Costa Brava crea la campanya Camins Lliures per posar en relleu les problemàtiques que afecten el camí de ronda de la Costa Brava. En una entrevista a Ràdio Capital, Cristina Vilà, coordinadora de la plataforma, explica la situació actual dels camins amb trams tallats, degradació ambiental o també privatitzacions il·legals, Joan.
La campanya s'articula en dues fases. La primera, de difusió i sensibilització. La segona, amb la creació d'una xarxa de voluntaris per apadrinar trams del camí de ronda, fer-ne seguiment i detectar-ne problemes. Per això, Sos Costa Brava demana la col·laboració de la ciutadania, ja sigui com a protectors, voluntaris o mitjançant donacions per assolir els 6.600 euros que necessita el projecte.
L'objectiu central és poder, primer de tot, posar en relleu aquelles problemàtiques que creiem, no?, que té el camí de ronda de la Costa Brava, i a partir d'aquí, a partir de posar en relleu què és el que està passant, el que volem és fer una crida a la ciutadania perquè ens ajudin, no?, d'alguna manera a poder arreglar aquests problemes, i el que volem fer és un projecte que es diu Apadrina un tram del camí de ronda. I per tant necessitarem, d'aquí uns mesos necessitarem uns voluntaris, no?, que ens ajudin a padrinar aquests trams.
Vilà assegura que l'objectiu és que el camí es mantingui naturalitzat, segur i públic, i a més defensa criteris clars i fàcils per identificar les afectacions. La campanya ja està activa a soscostabrava.cat/caminslliures.
Doncs mira, de moment el que hem fet és posar en marxa una pàgina web que està a soscostabrava.cat/caminslliures. Allà la gent trobarà tota la informació, i el que estem demanant és que la gent es faci protector de Sos Costa Brava, perquè ens ajudarà a portar a terme la segona fase de la campanya, no?, que és l'apadrinament de trams de camí de ronda. El que volem és crear uns grups de voluntaris que vagin recurrentment en aquests trams i que ens ajudin a través d'unes fitxes on hi haurà, doncs, una sèrie de criteris que creiem, no?, necessaris perquè un camí de ronda es mantingui naturalitzat, la biodiversitat sigui la que ha de ser, que sigui un camí segur. I poder crear aquesta vigilància, doncs, a través de la ciutadania.
Vilà lamenta que la feina de denúncia i protecció del territori recaigui en entitats socials quan hauria de ser l'administració qui garanteixi l'accés públic. Tot i haver-ho traslladat a Ajuntaments, Generalitat i Síndic de Greuges, no hi ha hagut accions concretes. Sos Costa Brava manté l'objectiu de reobrir els trams tancats, però mentre això no passi, aposta per reforçar la vigilància ciutadana.
I encetem breument la plana cultural perquè Sidoní, Cupido i Junini s'assumen al cartell de l'Ítaca Sant Joan 2026 a l'Estartit. Amb aquesta incorporació, el festival referma l'aposta per a propostes emergents i també escèniques. Les entrades ja estaran disponibles ben aviat al web oficial del certamen, Marta.
Així és, Sidoní, Cupido i Junain actuaran al Festival Ítaca Sant Joan 2026, que se celebrarà del 19 al 23 de juny a la platja Gran de l'Estartit. Amb aquest nou avançament, el certamen del Baix Empordà suma tres propostes destacades al cartell. Els barcelonins Sidoní obriran la programació el divendres 19 de juny. El grup presentarà el seu últim disc català en graffiti, el primer que han gravat íntegrament en català. També compartiran escenari amb Remei de Calafresca i Dan Paralgo i El Comboi. L'endemà dissabte 20 de juny serà el torn de Junain, el terego de Carmen Alarcón, teclista del grup Viva Suecia. Tornarà al festival amb l'EP Una foto al sol, que combina sensibilitat emocional amb sons electrònics. La Revella de Sant Joan, dimarts 23 de juny, comptarà amb Cupido i Barri B. El projecte format pel cantant Pim Flaco i la banda Solo Astra oferirà un concert festiu davant les Illes Medes. Els nous noms s'afegeixen als ja anunciats, com Carlos Ares, Remei de Calafresca, Dan Paralgo i El Comboi i Barri B. Amb aquest cartell, el festival vol reforçar l'aposta per artistes emergents i espectacles amb personalitat. Les entrades i abonaments es posaran a la venda pròximament al web oficial del Festival Ítaca. L'any passat, el certamen va reunir prop de 35.000 persones en una vintena d'actuacions repartides en 8 municipis de l'Alt i el Baix Empordà.
I els horts comunitaris de les Arenes seran més grans, i és que l'Ajuntament de Palafrugell invertirà 48.000 euros per sumar 24 noves parcel·les a les 37 adjudicades. La decisió s'ha pres per l'increment de la demanda i així un total de 7 famílies i 4 entitats del municipi disposaran d'un espai propi per cultivar aliments i practicar l'horticultura ecològica. L'ampliació també ajudarà a reduir la llista d'espera, Ferran.
Els treballs consisteixen a adequar un camp de cultiu de 3.800 metres quadrats situat al paratge dels Lladrers. Les obres inclouen moviments de terres, la instal·lació de noves conduccions d'aigua per al rec, la plantació de vegetació perimetral i la delimitació de noves parcel·les, seguint criteris de sostenibilitat i respecte pel medi natural. Els horts comunitaris de les Arenes es van crear arran de la demanda ciutadana recollida al Pla Estratègic de Palafrugell del 2013 i van entrar en funcionament el 2016. Des d'aleshores s'han consolidat com un espai de participació, convivència i aprenentatge, on persones de totes les edats comparteixen experiències al voltant de la natura i l'alimentació saludable. El projecte ha esdevingut també un punt de trobada intergeneracional que fomenta la cohesió social i el treball col·lectiu. Al llarg de l'any s'hi organitzen tallers i xerrades amb escoles i entitats per promoure una agricultura respectuosa amb el medi ambient i potenciar-ne el vessant educatiu i lúdic. Les parcel·les segueixen els principis de l'horticultura ecològica amb la reutilització de la matèria orgànica per fer compost, l'absència de productes químics i la promoció de la biodiversitat per al control natural de plagues. L'espai disposa de serveis que en faciliten l'ús, com aigua per al rec, magatzem per a eines, lavabo adaptat, zona d'aparcaments i una tanca verda formada per plantes aromàtiques i arbustos que afavoreixen la fauna auxiliar. Els horts estan situats al costat de la via verda entre Palafrugell i Palamós i recuperen l'aigua del pou de l'antiga estació que alimentava els pous de la zona i subministrava el dipòsit del molí de vent.
I un centenar de persones majors de 65 anys de Calonge i Sant Antoni van gaudir d'una excursió cultural i espiritual al monestir de Montserrat organitzada per l'Ajuntament. La sortida es va fer dijous 13 de novembre i s'emmarca en les activitats de promoció de l'envelliment actiu al municipi. L'activitat, que va coordinar la regidoria de Gent Gran, va oferir una jornada completa amb visites guiades a la Basílica, al Museu i a l'Escolania. La jornada va continuar amb una visita al monestir de Santa Cecília, situat en un entorn natural i tranquil. L'espai destaca pel seu valor patrimonial i arquitectònic. La proposta va ser molt ben rebuda per les persones participants, que van valorar positivament la sortida i van demanar al consistori que n'organitzi més. L'experiència va permetre també fomentar les relacions socials i oferir una oportunitat per descobrir el patrimoni i el país. I nosaltres, com sempre, abans d'acabar el supermatí del dimarts, hem de viatjar fins a la llibreria Cucut de Torroella de Montgrí per parlar amb la Maria Teresa Calabús. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Bon dia.
Com estem? Com comencem el dimarts?
Començaré el dimarts avui amb un tema que és molt dur de parlar-ne, que és difícil i que, a més, sabem que existeix evidentment, més del que voldríem i que no surt a les notícies. I es tracta del suïcidi juvenil.
Tema complicat.
Duríssim, està clar. Us vull parlar d'un llibre i no farem opinions, simplement dir-vos que existeix aquest llibre a les llibreries, que fa molt poc que ha entrat, que està en català i en castellà. En català és de l'editorial L'Altre. El títol, A la natura, les coses simplement creixen. Evidentment, un títol preciós d'una autora xinesa que es diu Yiyun Li. Podria mal interpretar-se un títol com aquest, però evidentment mirant de què va el llibre no hi haurà cap lector que se l'emporti equivocadament. Per què us parlo d'aquest llibre? Doncs perquè en aquesta autora, una senyora que en aquests moments té 53 anys, que va créixer a la Xina però que a partir dels 24 va anar a estudiar als Estats Units i es va casar allà i s'hi ha quedat, va tenir dos fills, en Vincent i en James, i en Vincent es va suïcidar amb 17 anys, quan en James en tenia 3 menys que ell, i en James quan en té 19. Tots dos, de la mateixa manera, tirant-se, entenc jo, perquè amb les pàgines que porto llegides no ho diu exacte, però a l'estació de trens de New Jersey, que és on vivien la família. Com entoma aquesta dona això? Com ho viu la família? El pare i la mare sols en aquest moment a partir de dos suïcidis dels fills en aquestes edats. Doncs ella, si us sembla, perquè potser és les seves paraules, i sembla que tenim una mica de temps, us llegiré la pàgina 35, que és d'alguna manera la declaració de principis del per què ha escrit aquest llibre. Ja us avanço, és una dona que hi ha una frase en la qual diu que és molt més important entendre els fills que estimar-los. Viu aquest dol a partir de la comprensió i de l'acceptació, val? No accepta la desesperació ni un dol que arrossegui, diguem, constantment. O sigui, aquesta dona està treballant, està escrivint. Aquest llibre n'és una mostra, però està treballant de professora i el marit no en sé tant, ella parla des de la seva mirada, però sí que inclou el matrimoni en el moment en què parla de com viuen ells dos aquesta situació. Diuen, aquesta pàgina 35, si creieu que el suïcidi és un tema massa depriment, si trobeu que el fet que totes les coses irresolubles de la vida continuïn sent irresolubles és massa dramàtic. I si preferiu que l'acceptació radical continuï sent un concepte aliè a vosaltres, aquest és un bon moment per deixar de llegir. Aquest llibre és sobre la vida extrema, sobre fets i lògica, i està escrit des d'un lloc particularment abismal on cap pare o mare voldria ser. Aquest llibre no farà les preguntes que potser vulgueu que faci, ni us aportarà la conclusió que potser espereu que us ofereixi. Sempre m'he resistit a fer servir la paraula dol i no he fet servir gairebé mai la paraula aflicció, per raons que explicaré més endavant. Aquest no és un llibre sobre el dol i l'aflicció. Aquest llibre no us proporcionarà un art narratiu impecable, que potser alguns lectors desitgen, de l'adversitat al triomf, de la perplexitat a una nova percepció i una nova saviesa, del patiment a la transcendència. Aquest llibre no us proporcionarà la satisfacció fàcil de la plenitud, la inspiració i la transformació. Ja he citat a Montaigne altres vegades. Filosofar és aprendre a morir. I ara sé que hi ha variacions. Filosofar és aprendre a viure amb els morts. Filosofar és aprendre a viure amb aquestes morts fins a morir. Filosofar és el que pots fer mentre vius en un abisme, no pas perduda, sinó instal·lada. Aquesta és la pàgina 35 d'aquest llibre. Ella, hi ha frases que m'he apuntat, eh? Vull dir, per exemple, això, diu, ell sabia que respectaríem la seva decisió, parlant del primer fill, de treure's la vida, i confiava que encaixaria amb la seva mort com ja havíem fet una altra vegada. bueno, aquests nens, pel que també he anat llegint, sembla que eren superdotats, nens que amb 3 anys llegien. Probablement, no sé, ella també tingui un coeficient absolutament elevadíssim, perquè estan en un estadi diferent, eh? Vull dir, ella estava preparada, vull dir, s'ho havien... parla de la intuïció de la mare i li diu que en algun moment, més d'una vegada, havia intuït que això podia passar, i diu que la intuïció, les intuïcions, mira, aquesta és una frase que també vaig apuntar, les intuïcions són ficció fins que un cop confirmades per la vida es converteixen en fets.
Ostres.
O sigui, la intuïció d'una mare que, bueno, fer-ne cas, intentar estar preparats, no sé, la pàgina 63, que és fins on t'he arribat, és que cada moment apunto, saps? Perquè és un llibre que fa reflexionar moltíssim. Diu, la vida m'ha colpit, però prefereixo no donar el plaer de vantar-se i de pensar que m'ha derrotat.
És que estic allò processant totes les frases, vull dir, i la història,
sí.
Que és impactant.
Jo ara en parlàvem també amb la meva companya. Llegir aquest llibre quan no t'ha passat això i quan penses que pel caràcter dels teus fills això no et pot passar, és una lectura molt diferent de qui ho podria llegir perquè sí que ho ha viscut. Val? També t'he de dir que la cultura xinesa, probablement aquesta noia té una preparació de la seva joventut i diferent de la nostra religió catòlica. Hi ha gent que no sé, probablement no els hi queda res més i sí que es queden en aquest dolor intens de la pèrdua i no aconsegueixen aixecar cap, no ho sé, està clar. Per què em serviria, per què em serveix, perquè m'ha servit a mi o perquè ens pot servir?
Sí.
Primera, perquè són reflexions que no ens hi hem trobat. Gairebé mai et trobes amb pares, vull dir, què pots encetar una conversa amb pares que han perdut un fill que s'hagi suïcidat? Això és molt difícil, o sou amics íntims o és impossible parlar-ne. Sí. I en aquests nivells també, vull dir, per què ajuda? Doncs no sé, perquè hi ha vegades que poder tens un recurs, unes paraules a dir, poder saps quan has de callar, poder només serveix precisament per callar. No ho sé com dir-ho, o sigui,
sí, no.
El pitjor és el pitjor és després d'una bajanada. Ella hi ha una frase que diu, tinc una ex amiga que em va dir, Déu t'ha donat els teus fills. Uf. I Déu se'ls ha emportat quan ha considerat convenient. Bueno, només diu que és una ex-amiga.
A vegades és millor callar.
Exacte, saps? Vull dir, per què ajuden llibres així? Bueno, doncs poder per veure que hi ha gent que pot després aixecar-se al dematí i anar a treballar i probablement fer-ho molt bé, com deu fer aquesta dona, i que la manera en què els pots ajudar és assentir i escoltar. I aprendre poder també, saps? Però sí que jo no, evidentment és més fàcil no parlar-ne. Vull dir, podria també haver triat un altre llibre, mira, ojalà un de riure, saps? Però m'ha semblat que hi ha d'haver molta solitud, sí, en la gent que viu una situació d'un suïcidi familiar.
Maria Teresa, et demanaré... Sí, et demanaré títol de llibre i editorial.
Vinga,
per recordar-ho.
Sí, ja ho sabeu, ja hem dit el més important, qui li interessi ho trobarà a les llibreries. A la natura les coses simplement creixen. Autora Yi Yun Li. Yi Yun són Y-I-Y-U-N, un nom fàcil de recordar.
Exacte.
A l'editorial, l'altra editorial, amb una traducció, crec que admirable, de Marc Rubió Rodón. En castellà també està disponible, per qui ho vulgui llegir en castellà, amb l'editorial que es diu ara mateix, Xai. Bueno, sí. Però ho trobareu, vull dir, està molt ben distribuïda.
Em cerca, oi tant. Maria Teresa, moltíssimes gràcies.
Viviu molt bon dia, que avui farà sol, sortiu al carrer després de l'oposerit, respireu fondo i a viure.
Exacte, que vagi bé.
Adéu-siau. Adéu.
I nosaltres ens acomiadem aquí del Supermatí. Ens tornem a retrobar demà a partir de les 8. Que vagi molt bé. Adeu, adeu.